El govern ha decidit ignorar aquesta reivindicació per apostar, una vegada més, pel ciment. Palma necessita més arbres, més ombres i més espais verds, no més edificis.
Són les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts al 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Òbviament, avui hem de començar parlant de la mort esperada, malauradament, de Joan Roca, baixista d'Antonio Font, que ha mort en els 54 anys, víctima d'un càncer que li havien detectat no feia ni un any. El món de la música de Mallorca, dels països catalans i fins i tot de tot l'estat, perquè Antonio Font van traspassar fronteres, està de dalt avui perquè amb Roca se'n va no només el baixista d'Antonio Font, sinó un gran contrabaixista de jazz. Ell havia estudiat en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i fins i tot havia tocat en la Orquestra Sinfònica de les Illes Balears. Conegut per Antonio Font, Joan Roca era molt més que el baixista d'Antonio Font, era un gran contrabaixista, com vos deim, dins el món del jazz també destacava per la seva habilitat en les quatre cordes del contrabaix. Avui escoltarem música d'Antonio Font per recordar la figura d'en Joan, però també parlarem d'altres temes, com per exemple dels caragolins. Sembla que com que han desaparegut les tradicions de les caragolinades, ara els caragolins són per tot, i això són un problema sobretot per la producció ecològica. Se posen damunt les plantes més joves i tenres i no les deixen créixer. Parlarem amb Apaema, que mos diuen. Després parlarem amb els restauradors, perquè sembla que el titular seria molt de turista, però gasta poc. Allò que antigament se deia turisme dièsel, camina molt, però gasta poc. En parlarem en CAEB Restauració. Després en parlarem d'un projecte molt curiós, que primer s'estrenarà a Sant Roca, la barriada d'origen, Última parada a Sant Roca, un documental que parla d'aquesta barriada de Palma, on els joves i els veïnats d'aquesta barriada, on s'hi ha d'anar a posta, no agafa de passada, parlen de la seva realitat molt més enllà dels conflictes i les problemàtiques que de vegades surten en els diaris. És un documental que ha impulsat la Fundació Otman Tiri. Parlarem amb ells per saber quan podrem veure aquest documental agut, simpàtic, en positiu, Última parada a Sant Roca, que mos parla d'aquesta barriada treballadora del nord de Palma. I també per acabar, avui, la Maria Antònia Esquines mos parlarà de coses que has de fer a la platja quan no vol prendre el sol. Perquè, clar, si hi prens el sol estàs estirat com un dragó. Però, i si no, què poden fer? Ja són massa grans per fer castells d'arena. O no? Poden fer castells d'arena encara? Ara que ho deies, no sé si està prohibit, avui en dia que està tot prohibit. Bé, parlarem de jugar a les pales, de tot el que se pot fer a la platja, sobretot en hores que no siguin d'extrema exposició solar. No aneu a la platja, per exemple, d'ara, a les 12, a les 4. Protegiu-vos. Així que amb Victòria Cerdà, la producció, i Marga Cifre, en el control tècnic, comencem el dia a Mallorca.
Jo, la total, som els vostres amics de la terra. Jugar minigolf i a petar.
Escolta'm, extraterrestres, d'Antònia Font, com voldem, per recordar la figura de Joan Roca, el seu baixista que ens ha deixat avui a l'edat de 54 anys, i com voldem, el Roca era molt més que el baixista d'Antònia Font, era un gran músic de jazz, un gran contrabaixista, havia estudiat en el Conservatori Superior de Balears, i era un mestre de les quatre cordes, possiblement un dels millors baixistes de tot l'estat espanyol, segons els seus propis companys d'estudis. És a dir que, imagineu-vos, molt més enllà d'Antònia Font, la comunitat musical en general plora la pèrdua d'en Joan avui. Començam parlant d'es caragolí, perquè es popular i en teoria inofensiu caragolí s'ha convertit en una preocupació pels pagesos. El nostre company Joan Frau, del Diari de Mallorca, ho contava aquests dies des d'Inca i deia que malament no afecta per tot igual. Sembla que no fa tant de mal en els sembrats més equilibrats ecològicament. Què vol dir això? Ara ho sabrem. Però aquest segur és que està fent maig, sobretot a les plantes més joves i els brots tendres, que són més vulnerables, i es caragolies de tapa. Saludam a Jordi Ortiz, tècnic de l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca. Hola, Jordi, bon dia, com estàs? Benvingut.
Hola, molt bon dia.
Bueno, podria ser que ja estan de caragolí perquè ja no se fan caragolinades. Jo, per exemple, fa 40 anys que no veig una caragolinada. És aquest el problema o tot són diversos factors que se sumen?
Sempre són diferents factors, però, bueno, és vera que antigament hi havia aquesta tradició i que actualment, com bé dius, jo també ja fa molts anys que no veig cap caragolinada. I era una forma d'obtenir aliment i, en el mateix temps, estar eliminant una plaga dels teus cultius.
I per què he llegit que no afecta tantes explotacions equilibrades ecològicament? Què vol dir això?
Nosaltres, l'agricultura ecològica, sempre cercam que hi hagi l'equilibri, que de forma natural se puguin controlar tant les plagues com els fongs en pràctiques culturals. Unes finques que se puguin desequilibrar sempre tenen més problemes, però és difícil dir que és només per un motiu.
Bueno, també influeix l'evolució de les pràctiques agràries, com l'agricultura regenerativa, perquè millora la fertilitat del sol i la biodiversitat, però té efectes col·laterals, perquè com que intervenys menys, hi ha més matèria orgànica. Explica'm això, perquè, clar, sembla paradoxal. Per un que no entén, sembla una paradoxa. Conta-m'ho, Jordi.
Sí, sempre se tracta d'això, d'equilibri, i és difícil, no hem de generalitzar, però estem veient que en finques, que se deixa coberta vegetal permanent, clar, té moltíssims de beneficis, ja que millora la fertilitat, l'estructura del sol, la biodiversitat, la retenció d'aigua, però, clar, aquí estem generant també més aliment i més protecció de refugi per aquests caragolins. Per tant, en segons quines finques o segons quins anys, això podria ser un problema, sobretot en plantacions joves.
Clar, perquè les joves, que és que el caragolí se posa damunt el brot tendre. Per això fa tant de mal.
Clar, es vol entendre si ho pensam. Si hi ha 100 caragolins damunt un arbre que fa 4 metres d'altura, pues, bueno, li afecta, però diguéssim no podria considerar-se una plaga. Però sí, clar, si tenim una vinya recent plantada que fa 60 centímetres o un fruiter i damunt aquests 60 centímetres de planta hi ha 100 caragolins, definitivament els maten. Mengen més de la seva capacitat que té per créixer la planta.
Clar, ara que has dit la vinya, clar, això també, a banda de fer mal, també pot dificultar, per exemple, el vermar, escoir qualsevol hortalissa d'un hort, perquè, clar, si se posen allà damunt, és que és més feina, és el doble de feina, no?
Sí. Sobretot dona problemes en la recol·lecció mecànica i que és en l'estiu. Per exemple, els ametllers. Si estan farcits de caragolí, quan la màquina va tomar l'ametlla, el vibrador va tomar l'ametlla, que hi ha moltes ametlles i molt de caragolins. I allò fa una pasta important dins la peladora, que podria ser un problema. És un problema.
Mare de Déu. I se sap per què se posen tots junts, amb, que semblen un, precisament una un cep de rem. Per què se posen d'aquesta manera, tots junts allà, aferrats els uns als altres? Això se sap?
No hi ha massa estudis científics que demostrin, però si ens fixam, se posen, cerquen una certa altura i tots junts. Això seria per cercar una mica més d'oratge i estar més ventilats, en el que seria per disminuir la temperatura durant l'estiu, i després allunyar-se del sol, que és on hi ha els seus principals depredadors.
Clar, i per això vosaltres a PAEMA recomaneu el que se diu una gestió, ara el que parlàvem, més equilibrada, que és mantenir línies entre cultius treballats i amb menor cobertura vegetal per limitar l'expansió d'escaragolí, no? Per un poc fer-li la punyeta,
sí,
no?
Sí, això en plantacions joves i en moments puntuals, com pugui ser l'estiu, és recomanable. Sempre intentam que el balanç general de la fertilitat del sòl mos augmenti, però si tenim aquest problema puntual en aquesta finca, si hem de llaurar durant l'estiu, pues hem de llaurar, no en queda d'altre.
A més, és que clar, el caragolí no té absolutament res que veure amb el caragol, amb el seu germà major, perquè no tenen, el seu comportament és completament diferent, són dos... Sí, és el mateix animal, un en gros i l'altre en petit, però és que no tenen res a veure, no?
No, el caragol gros, diguéssim, les poblacions mai han arribat a ser tan altes com per ser una plaga. Camis caragolí, no sé si vau veure les imatges
sí.
de, que van penjar les xarxes d'APAEMA, però són realment un problema, una plaga.
Clar.
En certs llocs, vull dir, no hem de generalitzar,
sí.
però en finques puntuals i moments puntuals són un problema.
Clar, i a més, com que se posen en alt, perquè jo record d'anar per les carreteres, jo recordo veure-los per la carretera en les tanques dels costats, no? Com si fossin pràcticament... A més, és un recurs molt fotografiat a Mallorca. Clar, com que tu normalment, quan tires producte, el tires en terra, clar, el tractament convencional no és eficaç en el caragolí, no?
Sí, en ecològic, a més, hi ha poques eines efectives. Hi ha un granulat que se pot posar per en terra, fosfat fèrric, hi ha segons 15 adobs o formulats que sí que podries fer tractaments foliars en el moment que el caragolí està actiu, perquè un pitxaferra ja no hi ha aquí i ja vin vell. I després hi ha altres finques que fan control en depredadors amb bànneres, que això, vull dir, finques professionals de plantacions joves utilitzen ànneres per control d'escaragolí. I és bastant eficaç.
De fet, ja n'hi ha, no? He llegit, li vas contant en Joan Frau, que ja n'hi ha de gent que posa ànneres, i així, és molt ecològic, això sí que és cert, posar el depredador sí, natural és el més ecològic, no?
Sí, és un sistema més que funciona. Hi ha finques grans de fruiters joves que utilitzen i els resultats són molt, molt prometedors.
I el fosfat fèrric que és? I com s'utilitza? Per exemple, en aquest cas, com s'hauria de tractar?
El fosfat fèrric és ben granulat, en forma granulada, i se posaria fent un anell en el voltant dels arbres o les plantes. Però, clar, això ho has de posar antes de que el caragolí pugi, perquè si ja ha pujat l'has de tomar a mà. I ja si l'han d'agafar i l'han de tomar, val més posar-lo dins un sac i fer una caragolinada.
I també he llegit que li vas contant en Joan Farau que se pot posar llana en estroncs perquè no pugin. Molt curiós.
Sí, això és una pràctica que estem utilitzant a bastantes finques i és anellar els arbres, ja siguin oliveres o fruiters, amb llana, i això dificulta tots els insectes els insectes que pugen del tronc per amunt, de forma física. Ja siguin caragolins o un insecte que menja les fulles, que se diu otiorrincus, el dormidor, tots aquests insectes se veuen dificultats per pujar. I també hi ha puestos que està funcionant bé.
També, el que heu dit sempre és que en tampoc i massa la mesura passa, se tracta de equilibrar la població d'escargol i no desterminar-lo perquè forma part del nostre ecosistema agrari i té la seva funció dins la biodiversitat. No se tracta d'eliminar escargol, sinó de controlar-lo. No és així, Jordi?
Clar, per suposat. Si hi ha una mica de cargol, vull dir, no hi ha cap problema. En aquest món hi ha puesto per tothom, però ha d'estar de forma equilibrada. En el moment que ja creu un dany econòmic per l'agricultor i posa en perill la viabilitat d'aquella explotació, sí que hem de fer qualsevol tipus d'intervenció.
No, és que tot, si és massa, és dolent. Hi ha una malaltia, nosaltres coneixem una persona que la té, que se diu potomania, que és beure aigua amb excés, i clar, fa fer una feinada en els ronyons. Te pots exemple perquè diuen que no hi ha verins, hi ha dosis. Fins i tot l'aigua, si en veus massa, és dolent perquè te fotes els ronyons. Per tant, sí, en escargolí, però no en aquest fester de caragolí que hi ha, i des d'aquí fer una crida a Memsi, tornen a fer caragolinades, que per ventura d'aquesta manera, si recuperàssim aquesta tradició, per ventura ajudaríem en els pagesos que no haguessin de posar ni fosfat fèrric, ni llana. Les àneres ja van bé, però les àneres, mira, també fan fens i sempre és bo d'utilitzar. Ja ho sabeu, idò. Tornar a fer caragolinades i així donarem una mà en els nostres països. El Jordi Ortiz, de APAEMA, com sempre, pràcticament cada 10 dies vos tenim en el programa, però és que mos agrada molt que mos conteu tot el que feis i nosaltres sempre defensam en els països, sobretot en els que ho fan en ecològic. Jordi, moltíssimes gràcies i una ferrada molt gran i que vagi bé.
Gràcies a vosaltres, un segon.
Moltes gràcies. Bueno, i del sector primari, ara d'aquí un instant parlarem del principal motor econòmic, del turisme, que sembla que hi ha molt de turista enguany, ja ho sabem, no importa, no és cap notícia, això, però que gasta poc, el dièsel, d'aquell que camina molt, però gasta poc. Ara d'aquí un instant en parlem.
Que guai, fins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tot en flautes, tot en flaut. El seu biorritme et sembla disco dans i una aspiradora és el seu nas. I a la total, som els vostres amics de sa terra. De pols i de merda d'un inhòspit sistema solar. Jo la total, jo he vengut a muntar el meu negoci, un complex de luxe de l'hosti per jullar minigolf i a petar. Jo la total, som els vostres amics de sa terra.
IB3 Ràdio és Dial. IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Comandant... Armando rampas,
brases esteses, una darrere s'altra i comandant no m'involucris, ja un turista és humanista i no un pirata. Follit ses hosteses, una darrere s'altra i comandant...
Recordeu que escoltàvem Antònia Font perquè avui hem sabut de la mort d'en Joan Roca, baixista d'aquesta formació. En Joan Roca ha mort en els 54 anys, víctima d'un càncer que li havien diagnosticat fa relativament poc. Amb en Joan Roca no se'n va només el baixista d'Antònia Font, sinó un gran músic de jazz. En Joan havia estudiat en el Conservatori Superior de les Illes Balears i fins i tot havia tocat en l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Gran músic de jazz, però conegut sobretot per el seu paper com a baixista d'Antònia Font. En Joan Roca deixa un buit impossible d'omplir, un dels millors baixistes de tot l'estat, segons els seus propis companys d'estudis. De vegades no sabem el que tenim fins que ho perdem. Bueno, parlam precisament, ara que escoltam comandant Armando Rampas d'Antònia Font, l'aeroport de Sant Joan continua registrant rècords, com cada estiu. Les terrasses estan plenes, però la restauració veu que no factura com un temps. La capacitat de despesa dels visitants ha minvat en els darrers anys, no és el primer any, ja n'hem parlat. Els turistes ja no fan totes les seves menjades a base de restaurants, de vegades aposten per supermercats, i tot això davalla el cost total de les poques menjades que fan a fora. En xerram amb el Juanmi Ferrer, president de restauració, de CAEP Restauració. Juanmi, bon dia, com estàs?
Bon dia a tots, com anem?
Benit, bueno, primer de tot, jo no sé si ha hagut de pujar... Cada any deies que vosaltres hi esteu moltes preus, perquè la gent no hagi de fer un sacrifici, però tu creus que hi ha molta diferència entre una factura de 4 persones avui i fa 4 anys? O quin percentatge podria ser? Perquè no sé si són els preus o si són que venen en pot d'obbes. Tu què creus, Juanmi?
Bé, jo crec que venen els mateixos dobbers que tenien, el que passa que ja els han gastat per pel camí, entre la despesa que han fet els avions estan més cars que mai, està impossible, està molt difícil volar com els preus que feia fa 4 anys, això és una fantasia, avui en dia està tot molt car, i lògicament doncs, els hotels també han tingut que pujar. Per la qual cosa, si la diferència de què costa... Pues jo crec que costa més, quasi entre un 30 i un 40% el tiquet de lo que seria menjar un restaurant que fa 4 o 5 anys, o abans del Covid. La diferència és notable. Lògicament, la inflació té que veure, i la inflació és un impost que no s'han anat ficant l'Estat, o Europa, o el món, pues per pagar tota la impressió de dobbers que han tingut que fer. Aquesta impressió de dobbers va lligada a una inflació, que és aquest impost amagat que anan pagant tots els contribuents, tots els ciutadans, a mesura que anan fent despeses i gastos a diari. I això és la realitat. La realitat és que han tingut una inflació desmesurada i que claro, els restauradors intentem no pujar preus perquè... Primer, que te fa vergonya ja tenir segon quin preus, però és que no te queda més remei perquè les multiplicacions que se fan són les mateixes que se feien fa 10 i 15 20 anys. L'únic problema és que estem comprant una matèria prima molt més cara. Per la qual cosa, això acaba en el preu final del consumidor. Invencions, pues, dius, si tinguessin la possibilitat de tornar a les cuines de la predina, d'aquella cuina d'aprofitament, d'aquella cuina de... Però és que aquella cuina ha tornat també molt cara, perquè la matèria prima de la verdura és caríssima, les hores de feina de poder tallar tota aquella verdura, les hores de cocció, perquè la cuina mallorquina és de cocció molt lentes. Aleshores, tampoc és la solució, ojalà ho fos, poder tornar a les arrels, no? I poder-lo treure d'aquesta forma. Per la qual cosa, les solucions, cada un té la seva pròpia estratègia, i cada un intenta ponderar que preus no se trasladin tan fortament en el client final. Jo he arribat a la conclusió que quasi és més barat a vegades dinar els apart restaurants que cuinar que teva, perquè la de cuinar, anar a fer la compra, doncs és, jo crec que és consumidor, el client, o els nostres usuaris de servicis de restauració se'n donen compte quan van a fer la compra se troben en la boca vedada, perquè és igual de car o més que restauració.
Exacte. Tu precisament dius que l'indicador més fiable per mirar la salut de la restauració no és quants de turistes tenim, sinó quan gasten. Quan tu i jo érem petits, en venien la meitat i gastaven el doble. Per tant, estem allà mateix. M'imagino que tu t'estimes més 10 clients que gastin 100 que no 100 que gastin 10, perquè tens un caramull de feina. Però clar, això no sé si tornarà, Juanmi, perquè de cada vegada hi ha més gent que no pren postre o que el comparteix, que no pren entrant, jo mateix. Juanmi, això ho heu anat veient, vosaltres en els anys, no?
Sí, no, i ho entenem, i és que ho entenem. El que nosaltres volem i que segueix quin venguem de restauració, i si nosaltres la tenim que sacrificar els postres i sacrificar els primers i donar un únic plat contundent, hem de fer, no s'han d'adaptar en el mercat. Nosaltres hem de seguir seguint aquell sector que dona servici, que és un servici social, que la gent s'ajunta per celebrar, per poder festejar coses, per poder inclús tenir una experiència gastronòmica, per poder, pel dia a dia, per poder-se alimentar, perquè no ho poden fer que sé, no tenen els temps. Nosaltres som aquell servici i, a més, fem aquella unió de llocs on et donen la benvinguda quan t'arribes, te serveixen, no has de fer res, no has d'escurar res a que té, no has de rescurar res, t'ho lleven tot de la taula. Si penses, és una passada de servicis que dona restauració.
Clar.
Dius, ojalà pogués anar a un restaurant cada dia, no? Perquè realment és que tu demanes, t'ho duen, te saluden, se despedeixen de tu, intenten ser els més simpàtics que puc. Lògicament hi ha excepcions, però s'intenta sempre, la gent vol que et ser, que encara és client, i dones bon dia, bones tardes, bon vespre, com està, seus, tranquil, no t'has de preocupar de res, tot se te'n va de la taula, t'acabes pagat i te'n vas. Vull dir que això és un servici meravellós, ojalà ho puguem mantenir molt, molt, molt d'anys. El que passa que amb els costos que estem tenint cada vegada és més difícil, perquè lògicament pobres, els tenim que traslladar en els consumidors finals pobres que tenen que tots acaben pagant la festa, no? I et dic que això és un problema d'inflació. I jo no hi crec amb aquest 3% d'inflació que diuen, jo crec que ha estat molt més, i jo crec que els darrers 4 o 5 anys, si les ponderes i les sumes, jo crec que rondant més del 30% d'encariment de la matèria prima, però sense cap dubte. I espera, perquè encara hi ha turbulències a nivell geopolític, això encara pot anar més, no està anant a menys.
No, i és el que tu dius, això ho notem tothom quan anem a comprar, eh? Nota tothom, és que digui que no, és que no va comprar.
Perquè els restaurants compraven en el mateix lloc.
Exacte.
Els camions que arriben al port, arriben, i els pagesos que no es venen. Nosaltres compraven, tenim unes petites certes millores a vegades per els temes de volumen, però és que no crec, inclús te diria que compren moltes coses molt més cares perquè són més sofisticades. Quan, per exemple, vas a comprar carn i vols comprar carn madurada, o vols comprar carn amb un cert umami, vols comprar cert amb una certa veta, amb un cert marmoler, o vols comprar un pollo que no passi per granja, sinó que sigui un pollo de corral, o vols cercar peixos que siguin salvatges. Quan encara la restauració intenta anar a més qualitat, lògicament encara és més alt el cost que el consumidor pugui veure un supermercat.
No, i que a més tu també dius una cosa que és una gran veritat. La primera trinxera del consum sou els restaurants. Quan, diguéssim, el batec d'escola de l'economia, sou els primers que detectau què passa quan comencen les crisis. Perquè quan la gent buida les terrasses i buida els restaurants, sou vosaltres els primers que ho notau, com a mi.
Tal qual. Jo dono fe d'això i ho dic en sèrio perquè la primera despesa que tu intentes és, si anaves a fer dos cafès en fas un, si anaves a demanar un porno el demanes, si anaves a dinar 4 pizzas en mà el mien dins dos. I nosaltres això ja ho vàrem detectar la crisi de l'any 2008 i ja nosaltres ja notàvem una crisi i l'economia encara no. I ens trataven de locos, dèiem, però què deia, si tot va beníssim? Bueno, pues escoltau, va beníssim, però els nostres tiquets mitjos i les nostres facturacions estan baixant. Alerta, que això és un termòmetre de lo que vendrà l'economia. I així va ser. I aquí notam algo parescut, estem notant una baixada dels tiquets mitjos i de les freqüències a restauració, estem plens en fi de setmanes, estem buits entre setmana, però els costos nostres són tots els dies, I, clar, aquests clients que venen ara pues, tenen els mateixos dobbers que tenien per poder gastar en vacacions, però, clar, a meitat de camí, si els avions se li ha, ja doblat el cost de l'avion o més, i també paguen més per l'hotel, pues, lògicament, si tenien 2.000 euros i abans en gastaven 800 per avió i hotel, te poso un exemple, m'ho invent, i en tenien 1.200 per gastar en restauració, comerç, excursions i viure, doncs ara és al revés, han gastat 1.400 entre avió i hotel i en tenen només 600, però segueixen venguent, però té menys dobbers.
I també una altra cosa afegida que hem de comptar tots aquells que ens agrada anar a un restaurant. Vosaltres heu de tenir la plantilla preparada, estigui ple al restaurant o només hi hagi dues taules. Clar, tu aquell dia, les despeses són les mateixes i els ingressos, si només hi ha dues taules, malament.
Sí, això és algo que jo crec que haurien d'intentar els restauradors poder comptar en el màxim que puguem fent donant aquest servici, perquè jo crec que és part de la cultura mediterrani. Nosaltres, la gent social, vol sortir, vol, hem de fer el cafè, hem de veure gent, hem de sortir a dinar, hem de sortir a sopar. Jo crec que forma part, si ja perdem això com a cultura nostra mediterrani, pues, alerta. Perquè, per exemple, en el nord d'Europa, i als Estats Units i als llocs més madurs, ja això ha canviat. O sigui, tu vas a un restaurant a sopar i si no tens reserva no soparàs. I te diràs, però si tens quatre taules lliures, ja, però és que tinc el personal just per servicis que tinc en reserva. O, per exemple, al nord d'Europa, que tenen, cobrin unes hores molt concretes i dines unes hores molt concretes i sopes unes hores molt concretes. I no te poden donar servici més allà. Vull dir, totes aquestes restriccions ens acabarà danyant, fent mal en el lifestyle mediterrani. Nosaltres hem d'intentar comptar el màxim que puguem, que no es deixi la corda, que comptar el tema dels costos, però és una realitat. És una realitat que nosaltres tenim que estar sempre, en el 100%, venguin dues taules o en venguin 20. Clar. No ho sabem. Això, per exemple, una companyia aèria, un hotel sap quantes places té venudes per la setmana que ve o d'aquí dos dies o d'aquí un mes. Nosaltres no ho sabem.
I també una cosa que me flipa, que jo sí que ho sabia del lloguer il·legal que compren a supermercats. Nosaltres aquí davant la ràdio tenim un parell de pisos il·legals i veiem com compren en el supermercat. Però que gent que està a un hotel compri en el supermercat i, clar, ja deixa d'anar al restaurant, jo per això no me'n vaig de viatge, Juanmi. No sé, és que...
Ja, nosaltres la millor no, perquè també on t'has d'anar estan també a Mallorca.
Sí, cert, també m'entenc, però perquè aquesta canibalització que tu dius que ve dels supermercats, això ja és lo darrer, no sé... Sí.
Això ja s'ha succeint ja fa molt de temps. Els supermercats abarquen... És un turisme low cost que ja me preocupa que ara el que és el model turístic de Mallorca. Vull dir, nosaltres, si tenim els problemes que tenim i, a més, tenim que saturar-nos per un públic que, al final, acaba consumint en els supermercats, embrutant platges, embrutant fens, creant més fens, i en el final cap d'aquest dobbers de la venda de supermercats acaba cap dels nostres pagesos o la cadena de valor mallorquina, pues dius, a més empleant aigua i empleant tots els servicis nostres, costa, és complet. La cadena de valor se romp. Això, nosaltres, com a restauració, crec que enriquim la cadena de valor, perquè tot el que poden comprar o tot el que se permeti comprar a l'economia local, en els pagesos, si estiguessin més organitzats, encara comprarien millor, perquè justament fan molta feina per tenir una distribució a vegades molt difícil de que nos arribin altres, per el problema dels intermediaris, perquè si fossin directament restaurador pagès, estaríem intentant vendre tots els seus productes. La restauració està volcada en el producte local. Estem volcats amb ell perquè el que entenem que qualsevol persona que ve de fora vol tenir una experiència local. Aleshores, tot aquest tema de supermercats no ajuda a tenir aquestes experiències i danya per jo el que seria... Bé, danya el que per ser jo seria l'experiència de venir a Mallorca i crec que és un turisme low cost que me preocuparia que ara el model de futur.
Exacte. La qüestió no és quantitat, sinó qualitat i que no hagin de ballar la barrera tant de restaurants que estan tancant. Com sempre dèiem, economia circular. Sempre que pugueu, gasteu-li a Mallorca, aneu a un restaurant aquí, si podeu, perquè de vegades fem voltes per tot el món i el més maco ho tenim aquí. I com deia en Juanmi, un restaurant, ho fan tot ells, i així deixem els dobbers aquí a dins que nostre. Juanmi Ferrer, des de Caia Restauració, com sempre, una ferrada molt gran i bona temporada.
Moltes gràcies, bon estiu a tots.
Gràcies, Juanmi. Nosaltres ara anem amb la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina vos volem parlar del documental Última parada Sonroca, que han fet els veïnats d'aquesta barriada palmassana i que just ha acabat el seu rodatge. El projecte és una idea original de la Fundació Ocmantiri, que impulsa i dirigeix aquest documental, també en la col·laboració de la productora Kindrop i de la Fundació Naum. És un relat en primera persona de la realitat d'aquesta barriada de Palma, Sonroca. En parlem amb Malú Llompart, que és la directora de la Fundació Ocmantiri. Com estàs, Malú? Bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos al vostre programa.
Malú, primer de tot, què és ISMO, Arxivo Humano de un Barrio? Forma part del documental? Són dues coses diferents. Què és ISMO, Arxivo Humano de un Barrio?
ISMO, Archivo Humano de un Barrio, es la edición piloto del programa ISMO, que es una idea original de nuestra fundación que sitúa el arte como herramienta de inclusión social y de aprendizaje. Un ISMO es una franja de tierra que une dos mundos y el proyecto quiere ser exactamente eso, un espacio de conexión entre generaciones, disciplinas y realidades. En Sonroca lo hemos hecho construyendo un archivo humano del barrio, sus voces, sus caras, sus historias, con la colaboración de la productora Kindrop, que firma la coordinación artística y la producción audiovisual, y de la Fundación Naum, que lleva más de 20 años trabajando en el barrio. Y de ahí salen dos piezas, el documental, Última parada Sonroca, i una exposició fotogràfica.
I el documental hi ha testimonis de veïnats, trobades entre veïnats, i parla un poc de la percepció que la societat té de Sonroca i dels seus habitants, que de vegades no sempre és real, no? Perquè una cosa és la percepció, sí. Però el documental recull testimonis i parla d'ells parlant d'ells. No és així?
Sí, así es. Ese es uno de los hilos centrales. Los vecinos hablan de cómo se sienten mirando desde fuera y de cómo se ven ellos mismos. La distancia entre estas dos cosas es en buena parte el tema del documental. Y durante meses se han grabado conversaciones, oficios, trayectos, el día a día. Hay testimonios de generaciones diferentes, gente que llegó al barrio hace 50 años y jóvenes que crecen ahí. Ahora... Hay lugares como la Escoleta, el Casal, la línea 8 del autobús, que de ahí el título del documental, y el retrato sale de ahí, de cosas muy concretas en realidad.
Sonroca sempre se retrata des de les problemàtiques, com molt de barris i de dificultats socials. Per aquest documental, Última parada Sonroca, precisament aposta per generar espais d'escolta, aprenentatge, creació... i rompre aquesta imatge que de vegades s'adona de les barriades que només surten quan hi ha conflictes, no? És una aposta en positiu, en positiu aquesta aposta, no?
Exacte. La proposta no era ir a Sonroca a contar-lo des de fuera, sinó que el propi barri pudiera contar-se a sí mismo. Y eso solo es posible si alguien abre las puertas. Y ahí el papel de la Fundación Naum ha sido fundamental. Llevan más de 20 años en el barrio y han hecho de aglutinador. Han reunido a familias, jóvenes, mayores, entidades vecinales alrededor del proyecto. La verdad es que se han volcado con el proyecto y sobre esa confianza se ha ido construyendo los talleres que al final han sido y son, porque todavía tenemos el taller de fotografía, espacios donde aprender fotografía, entrevistas, técnicas de cámara y sobre todo donde escucharse entre generaciones. Para los jóvenes ha sido súper importante esto.
Ara què dius això, aquest taller de fotografia amb el mòbil? Se farà una exposició. Quan la voleu fer? Com serà? Perquè crec que hi ha lots entre 12 i 18 anys.
Sí, bueno, hay jóvenes entre 12 y 18, bueno, hasta los 25 años, realmente el foco iba, el proyecto va enfocado a jóvenes entre jóvenes preadolescentes, adolescentes y entrando en la edad, en la adultez, ¿no? Ese es el target, el público principal al que ha ido dirigido el proyecto. I perdón, m'he perdut el
no, rest no, no, de no. Esteller de fotografia amb el mòbil, perquè avui en dia els joves fan fotos amb el mòbil. Voleu fer una exposició? No sé si ja sabeu quan se farà l'exposició.
Ah, l'exposició de fotografia se farà en el otoño, realmente, porque, bueno, se estrenarà en Son Roca. Y lo primero es que todo se estrena en Son Roca, tanto la exposición de fotografía como el primer pase del documental, que menos que devolverles a ellos lo que nos han ofrecido, ¿no? Entonces, la idea es estrenar en septiembre, octubre en Son Roca y luego en octubre, noviembre en Palma.
Ah, perfecte, això que anava a dir. Però volen sí. L'octubre, novembre s'estrenarà ja a la resta de Palma, no?
A la resta de Palma. Tendrem un estrena al Cine Ciutat amb invitació i després se podrà veure el documental dins de la pàgina web de la Fundació, oberta.
Un dels eixos principals de tot el projecte, tant d'Istmo com Arxiu Humano d'un Barri com dels documentals, són els joves. Com han reaccionat els joves de Son Roca quan els hi vareu proposar anem a fer això? Se varen apuntar tot d'una? Va ser difícil convèncer-los? Com varen reaccionar?
Bueno, se han volcado enseguida. La veritat és que Naum ha fet una feinada de sensibilització, de motivació amb els joves, tot l'equip d'educació i de pedagògic de psicòleg, de psicopedagog de Naum, ens han ajudat molt per fer-ho, realment.
Bueno, i el final del rodatge va ser fa poc dies, un passatge amb autobús, per la barriada, amb en Mateu sí. Ramis, el xòfer sí. Del 8, que se fa potser jubilat, el de CMT, i amb la que ha agafat el relleu en el volant de l'autobús número 8, la Consuelo Medina. Com va ser aquest final de rodatge? Jo m'imagino que emotiu, bueno, divertit, les sí. dues coses, no?
Ha estat molt, molt emotiu. Fue un cierre muy coherente con el proyecto. Gracias. Tenemos que dar las gracias a la MT, que ha colaborado muy amablemente con nosotros. Nos puso un autobús a disposición. Hicimos el trayecto con Mateo Ramis, que cubrió la línea 8 durante años hasta jubilarse, y con Consuelo Medina, que la cubre en la actualidad. Iban vecinos, gente de las entidades del barrio, la línea 8 es el hilo que une Son Roca con la ciudad. Sí. De ahí viene el título, de hecho.
Exacte,
del documental.
Passa per Fortí, sí, és un autobús molt important, perquè de fet és que vivíem antigament a la banda de Fortí, que fa més 8, era el nostre autobús, i la última sí. parada era Son Roca, efectivament. 8, Son Roca, posa l'autobús. Malullo en part, i a l'espera de que s'estreni Última parada a Son Roca, que forma part d'aquest projecte, que és Istmo, Arxivo Humano d'un barri, que és aquest barri de Son Roca. Des de la Fundació Otman Tiri, Malullo en part, moltíssimes gràcies, i ansiosos ja de veure aquest documental, perquè pinta molt xulo, sobretot perquè ha veïnats, ha xòfer de l'autobús. No sé, me fa ganes. Jo, que he estat usuari del 8, me fa moltes ganes. Malú, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Malú.
Moltes gràcies a vosaltres per donar espai a aquestes històries. Es veiem en setembre.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Nosaltres, de tant, continuem amb més coses el dia a Mallorca.
Really
més coses que ja sabeu que si sona Forever Young d'Alphaville és que hem de saludar a Maria Antònia Esquines amb Mallorca Jove. Com estàs, Maria Antònia?
Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots.
Que mos dus avui? Vinga, conta-mos.
I doncs avui, ara que molts ja són de vacances o compten els dies que falten per estar de vacances, parlarem de platja, però no de quina crema solar de dur ni de quin parasol comprar, sinó que parlarem dels millors jocs per passar hores i hores sense mirar el mòbil a un lloc com la platja. Primer de tot, Jaume, jo vull saber tu quin perfil ets a la platja. Els que només hi van per prendre el sol, els que es posen a fer esport, el que estan en remull fins a estar més arruat que una pansa...
Esport, a la platja, no. En tot cas, bussetjant, perquè passa que si ara no... hi ha poc peix i veus poca cosa. Si vas a les roques, veus més cosa. Però els darrers anys, si vaig a Serena, ja som tipus model senyor major. Cadira, cadira i parasol. Sí,
m'ha agradat aquest nou perfil.
Sí, sí, perfil senyor major. Ho vaig descobrir fa poc i és molt còmode.
Jo
sí,
us
sí.
He de dir que som un poc un perfil polivalent. Eh? És que necessito estar més relaxada i estic tot sobre baixa prenent el sol. D'altres tenen ganes d'estar dins aigua perquè fa una calorada i no m'hi mot d'allà. També duc les típiques paletes, però hi ha d'altres dies que m'avorres també i no sé què he de fer. I avui veurem quins són els jocs com a que més divertits per anar amb amics, amb família i fins tot amb desconeguts perquè ja no tenim 5 anys, ja no ens passant tot sola baixa fent castells d'arena o una cosa que a mi m'agradava molt era quan mon pare feia un clot a l'arena i m'enterrava. I jo per això era la total diversió.
És cert, això. Serena, jugant serena, i venga, i tot se t'anava per avall, perquè, clar, com que estava humida, serena, se que era més bona de manejar, estava a vorera de demà, i venia una ona, ai! Era meravellós.
Com ens agrada disfrutar, gaudir, xalar, sí. Depèn de com ho diguis.
Sí, sí.
I començarem per un clàssic que no falla mai. Jo ho he comentat abans, ho he avançat. Les pales. Jo crec que aquí és un esport nacional.
Sí, jo crec que sí. Jugar a les pales... A mi m'agrada sobretot jugar a vorera de demà dins aigua, perquè així te pots estirar i quan caus no te fa mal. Perquè a serena, clar, comences, dius, tranquil·lets, però a l'escat d'un 2 minuts ja n'hi ha un que està pegant que no ha de ser pilota, acaba damunt la tavella de qualcú, o dins aigua, que a mi, on es cap de qualcú.
Sí, això és un tema, Jaume. A les paletes no se pot jugar a totes les escales ni platges, perquè a pits no depèn de tu, la punteria no acaba de funcionar, no. I pegues damunt algú, jo m'ha passat un pot de pena, estones. Però crec que d'aquesta activitat el repte real no és guanyar, sinó és veure quant de tots seguits podeu fer sense que caigui. És molt complicat.
Efectivament, sí, sí. Ja va arribar un moment en què en la meva parella eren molt bons, molt bons.
Jo crec que aconseguir 10 en total, Jaume. No, 1, 2, 3, 5, 10.
Molt més, molts més.
Jo no.
I clar, i agafar-la com més en fora està, més mèrit té. I te penses que ets en Nadal. És meravellós. I ja t'he dit, jo lluc dins aigua perquè així me puc estirar i caure i no fer-me mal. I un altre imprescindible, el volei platja. Hi ha dos perfils, els que saben jugar... I és que només fan veure que arriben a la pilota i ai, ai, oh, i s'estiren. No. A més, és un joc perfecte perquè pot jugar amb moltíssima de gent.
Sí, jo sempre record l'anècdota de tot quan era més petita, que mon pare tenia un grup de patxanguita, que li deia, de jugar així molt familiar, seriós, i sempre anàvem als al·lots i morficàvem per fer bony. O sigui, no feien res, estem allà enmig... I, de totes formes, m'ho aduem més desgràcies que alegries, perquè la pilota sempre que damunt nosaltres, no sé com ho fèiem. Però és una activitat divertida, ja que, a més, si no hi ha xarxa perquè pits algú no l'edu, que és un pot de pofeixuga, de transportar i de més, no passa res, és que amb una línia imaginari cap a dalt i a serena marcada, ja basta, i és un joc que crec que mai passa de moda, al igual que el frisbee. Una cosa que sembla fàcil, més fàcil de transportar perquè és un disc així petitet, però quan fa una mica de vent... ja no és tan fàcil de jugar i també el desavantatge és que només hi poden jugar dues o tres persones. A mi això ja no m'agrada tant.
Sí, a més, has de mirar molt bé d'on ve el vent, perquè si el tires cap a una banda, acaba 50 metres de cap allà, i perdoni, senyora, sí, no, és
que
és meu. I jo el que he fet moltes vegades és jugar a contravent i pots jugar tot sol.
Sí, o també dins la mà. I això, és veritat que ja suposa guanyar-te, però a dir de calor jo crec que s'agraeix, però quan no te ve de gust fas esforç físic suant i, a més, te banyes.
Això sí.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, 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 un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, 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 llegó y me dio tu querer.
I ara, si t'apareix, parlarem de remeis mancotípics, no? Jocs que per ventura no existien i ara s'han creat, aquells per matar l'avorriment a la platja si no és de passar hores i hores prenent tan sol com si fossis una torrada,
sí,
que te gires per davant, te gires per darrere, fins a aconseguir aquest morer que tothom vol, o també dins l'aigua, que jo ho dic a pits, si estàs bussejant i de més, o amb un paddle surf, perfecte, però aquesta gent que està així asseguda, sí, com si estigui de fora, arribes a tenir ses mans i el morro de ses sal,
sí,
que jo crec que no és aguantador. Vinga, alternatives, més xifresques, més divertides, com per exemple, aquesta la vaig veure a xarxes i m'ha cridat molt l'atenció, du un llenç petit, un quadre, i unes tèmperes de la platja. Però no posar-te tot solet a dibuixar, no. És com un joc amb parelles o amb un grup de persones on cada persona pinta un element, ja sigui un sol, ja sigui la llespa, ja sigui qualsevol cosa, una, i després quan diuen ja i tenen el primer element dibuixat, s'intercanvien els quadres entre ells i jo t'adonques el meu quadre, tu m'adones el teu i jo, mitjançant l'element que has dibuixat, he de seguir en coherència la resta del dibuix o de la pintura.
Però això se pot fer, no importa ser a la platja.
No, però és una manera de aliviar aquesta monotonia, aquest avorriment. Estàs prenent-te sol la vegada que pots anar a fer caficos i de mentre vas fent un dibuixet que sempre després t'enduràs un petit record a
que
teva.
Que maco, però és que no, a més, amo, també ja has de dur els armatges, no?
Sí.
Però sí que és una cosa xula, això de que tu comences i l'altra vegada que va.
Exacte, per exemple.
Això, fins i tot una teulada, fora la platja.
Molt divertit.
Fora la platja, una teulada, vas passant i salta guada que va.
Sí,
i
perquè qualque manera el que fas és entrenar aquesta originalitat. Si ara tu m'has dibuixat un sol, jo puc dibuixar un camp, una platja, però si jo t'he dibuixat un ca, una caseta, has d'anar com dibuixant en coherència depenent de, i quan arriba, que has fet sis intercanvis, els resultats són graciosos perquè no tothom té la mateixa perspectiva, no tothom té la mateixa originalitat, i fins i tot hi ha gent que dibuixa fatal,
yeah,
i t'acaba destressant un poc el dibuix, però el record te l'endús. Jo també trob que la platja, anem a una segona opció, és una bona excusa per recuperar aquells hobbies que durant l'any deixàvem aparcats perquè no tenim temps. Per exemple, jo de petita m'encantava fer diaris. Escrivia cada dia si me passava qualque cosa divertida, si m'havia passat qualque cosa dolenta. Això ho he deixat de fer.
Que aguda.
Ara només
escrivim. Ara t'imagino de menuda allà. Estimat diari. Avui he anat a Cana de Xona.
T'ho prometo.
Hem jugat en això.
M'he enfadat perquè m'ha tirat les tèmperes.
Me fa molta gràcia això. Imagina un infant petit fent un diari. Me fa moltíssima de gràcia.
Ho feia tot, Jaume. Per tant, ara miraré de recuperar si qualque dia m'avorresca la platja. També llegir aquell llibre que fa menys que tens pendent, saps?
Sí.
Aquell que te feia tantes ganes comprar, que ara el que fa és agafar pols de l'estanteria.
Sí,
i agafa-li el manco mentre estàs en remull a serena, te poses a llegir-lo. Què més? Fer polseres amb fils o perletes d'aquestes petites. Jo em feia campaments i feia unes trunyelles supermaques. Ara, si m'ho dones, ja ho he perdut. Són coses que, com que allà tens perquè no estàs fent res.
Clar.
Pots entrenar. També, per exemple, aprendre ganxet o punt. Jo sempre ho vaig contar l'altre dia. La meva padrina me'n va intentar ensenyar, Jaume. Vaig estar una hora baixa amb ella, plegades. Saps que de la pressió, de nervi, de que no se m'escapés el fil de seguer i de més, vaig agafar tendinitis en el braç?
Ho creus, sí.
D'una hora baixa. Però és que anar de sobre, ara tenim manya.
Però tu no t'has fixat que estan sempre
sí,
braços aferrats en el cos, segur que no te faràs mal. Però perquè, per exemple, hi ha professions com els perruquers, que avui hem parlat amb ells, que si han de tenir els braços en alt, acabes amb molta tendinitis. I per això tu ja te fixaràs, que si en cansat, braços ben aferrats...
Sí, deuen quedar més molt arbregonats. O també una cosa que m'ha relaxa molt és fer mandales, pintar mandales. Activitats tranquil·les, creatives, i sobretot perfectes per desconnectar del mòbil. Que molta gent diu, ai, és que m'avorres que la platja i no puc treure el mòbil perquè s'encalenteixi. El que has de fer no és treure el mòbil. A cercar alternatives. I per últim, ara hem de cercar opcions per si van en grup, perquè aquestes són un poc més solitàries, no? Les opcions més divertides són, he fet una petita recerca, jocs de cartes, sempre triomfen. Suno, Estruc, qualsevol cosa d'aquesta.
Per Estruc l'hem de saber. Són jugador de truc. I,
jo també.
I no hi pot jugar... No hi pot, és que és mal d'explicar.
Sí, jo no, no ho he intentat mai. De jo fet, no, a mi m'ho van explicar quatre pits per acabar d'entendre-ho.
Jo no li he ensenyat mai a ningú perquè troc que és mal d'explicar perquè són dos jocs amb un, Estrucs i amb bits, i les cartes no... I és mal de fer, va a gaudir
jo ara t'ho confessaré una cosa. Fins fa poc havia de jugar en la pista d'una imatge per saber quant de punts eren això, quin gest havia de fer, si és que és complicat.
Sí.
Que més, també vaig veure improvisar un trivial amb preguntes entre vosaltres per saber si vos ho coneixeu o no, jugant el clàssic Qui som?
Ah.
O endivinar també pel·lícules fent mímica, aquesta m'encanta.
Ah, sí,
una escena famosa...
Sí, hi havia un joc que s'ha de deixar... Sí, que has de fer...
De gest, sí, gestual, això.
Sí, hi havia un joc per saber quina pel·lícula és. Sí, 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 no
i si els nostres oients són dels més creatius, també poden organitzar un concurs de fotografies. O sigui, cadascú hagi de captar la posta de sol i o la millor imatge a la mà, li geixes, i l'escena més original del dia, i després fas un petit rànquing... Top 5 fotos d'avui a la baixa. I sempre amb qualque recompensa. Vinga, recon jo les coses. Avui duc jo el cotxe cap a la platja. Avui agafes fems i m'acot jo a la basura.
Està molt bé. Està molt bé. Així tens un...
Ara no t'avorriràs, perquè ho haig anotat tot, Jaume.
No, jo de cada vegada hi vaig menys temps a la mà.
Molt malament. Així de blanc que t'estàs.
Sí, però no passa res, eh?
Vitamina sol.
Vitamina D. Bon anam, i ho feim escoltant, com sempre hem fet avui Antonio Font, perquè deim adéu a en Joan en Roca. Tornem demà. Salut a tots. I el salsi és Joan. Gràcies per la teva música.
Sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten set sirenes aproximadament.